Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Avui és un dia especial i aquest català al carrer també serà especial, també serà diferent i comptem, com sempre, amb la Sílvia Catassús de l'Oficina Català de Sant Sadurní i anirem d'aquí una estoneta i amb la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès a Ràdio Vilafranca. Bon dia, Teresa.
Hola, bon dia.
A punt de castanyada o ets de Halloween?
Jo encara sóc de les antigues i sóc de castanyada.
Equip castanyada.
No m'he adaptat al Halloween encara, però vaja, s'ha de fer de tot.
Ens ha enganxat una mica tard. Jo també sóc del team castanyada.
Sí, de moment sí.
Justament, la setmana passada et deia, per què no busques alguna cosa sobre el vocabulari Halloween, que diem un munt d'anglicismes,
sí,
i podríem dir-ho ben dit en català, si és que hi ha opció. Mm-hmm. I una frase, una expressió típica de Halloween és el truco trato.
Sí, i també em vas dir una altra paraula, que és aquesta del castawin.
Ah, sí?
O castawin, no sé com
es
diu.
Sí, la fusió de les dues tradicions.
Aquesta també l'he buscat.
El Halloween i la nostra castanyada.
Sobre això del castawin, no ho he trobat enlloc, cap lèxic que sigui així com una paraula acceptada. Però sí que he vist que ja fa uns quants anys que funciona, vull dir que no és tan recent. I fins i tot hi ha ajuntaments de diferents poblacions que organitzen allò, ja oficialment, la festa del castawin, vull dir que potser sí que es anirà imposant aquesta barreja de castanyada i Halloween. També he vist alguna versió que era, com era això, halloñada.
O sigui, ostres,
al revés, agafar el principi del Halloween i el final de la castanyada. Bé, mira, potser tot s'ha d'anar incorporant i de mica en mica aquesta paraula també funcionarà.
Cada dia sona més.
I sobre això altre que em deies, aquesta expressió del truco-trato...
Això que fa la canalla als Estats Units, que va casa per casa, picant, i diu truco-trato,
no? Diuen això,
no? I aconsegueixen llaminadures.
Bé, no diuen això, perquè de fet el que hem adoptat és la versió castellana.
Clar.
En anglès és trick-or-treat. Que, clar, té com un joc de paraules del significat i de la sonoritat, no? D'aquesta TR que sona semblant una paraula o altra.
És molt sonor.
I l'altra, sí.
Trick or treat.
I, de fet, representa... diuen, vaja, que la traducció tampoc no està prou bé amb el truco trato perquè és molt literal. I no es tracta de fer cap truco ni cap trato. Però, vaja, suposo que per la sonoritat, doncs, en castellà va sonar bé així i s'ha anat escampant d'aquesta manera, això, de passar per les cases a recollir dolços i, a canvi, doncs, no fer cap broma ni cap entremaliadura. Llavors, hi ha diferents opcions, propostes de versions en català i, a veure, potser de mica en mica alguna s'anirà adoptant. Opcions que jo he trobat. Podria ser paga o plora. Aquesta és una que he trobat en alguns llocs que sí, que l'han utilitzat. O bé, crit o confit.
Aquesta m'agrada.
Sí, aquesta la sonoritat a mi també m'agrada més. El
té confit, sonoritat com l'original anglès.
Sí, el confit és la part dolça, el crit. Va, el crit vol dir doncs no cridar, no fer
de
cap
por,
bestiesa, no fer cap ensurt, així amb crits. Una altra seria broma o regal. I la més complicada, i que és com una mena d'embarbussament ja, seria llaminadura o entremaliadura.
Ui, aquí t'hi fas mal, eh?
Però sí, aquesta jo la trobo que rima molt bé, però és una mica complicada de dir, eh? La veritat, l'entremaliadura ja costa. Bé, són opcions en català, serà difícil, que facin fortuna. Jo crec que el truco trato aquest ja
ha triomfat.
Està molt arrelat.
Sí,
també,
sí.
Suposo que els països doncs, sud-americans, clar, també ho deuen dir així. No sé ben bé en quines zones ho diuen d'aquesta manera i ha anat arrelant així.
A mi m'agrada molt crit o confit.
Crit o confit, a mi també
m'agrada
més. A part que això és una mica recuperar això dels confits, que també és un dolç o una llaminadura o no sé com dir-ne que potser ja no es menja gaire. I mira, així ho mantenim també una mica, el confit. Doncs això sobre el vocabulari, eh? Si voleu, sobre això, una mica l'origen de la castanyada... També...
Sí, explica.
Sí, bé, la castanyada, aquesta festa, va molt lligada a la festa de Tots Sants. I Tots Sants, doncs, és això, aquest culte als morts, que es fa a gairebé totes les cultures. Aquí tenim en la nostra cultura Tots Sants, similar al Dia dels Morts que es fa a l'Amèrica Llatina, o el mateix Halloween que té l'origen als països anglosaxons. Tots tenen com a font els antics celtes. Les cerimònies que feien els celtes, doncs és d'on ha anat sorgint tot això. Llavors, aquí a la nostra cultura, a Catalunya, vaja, ho hem lligat a la castanyada. És una mica difícil saber d'on ve això de la castanyada, però hi ha alguna així explicació popular que diu que a la vigília de Tots Sants a la nit es tocaven molt campanes. El campaner de les esglésies doncs tocava campanes durant molta estona per fer aquesta mena de record als difunts. I després de tocar les campanes tanta estona, doncs el que feia era menjar un grapat de castanyes o els fruits una mica d'aquesta època, amb una mica de vi, i a més acompanyat amb gent del poble, que també feien aquesta mena de ressupor. Potser d'aquí doncs, es van començar a menjar castanyes al vespre, i sobre els panellets encara és una mica més confús l'origen que pot tenir. També pot ser de l'antiga tradició de portar aliments a les tombes dels difunts perquè en tinguessin pel viatge al més enllà. Per això és un dolç que es conserva molt, que no es fa malbé de seguida. Podria anar per aquí. I bé, tot això s'ha anat expandint cap a diferents territoris. Amb el cristianisme també tot es va escampar molt. I cada zona doncs, ho han adaptat una mica al seu lloc i ho han incorporat a les pròpies tradicions que ja hi havia, com a l'Amèrica Llatina.
Doncs anem a Ràdio Sant Sadurní a celebrar la castanyada.
I ens retrobem una setmana més aquí al Català al Carrer amb la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia, com estem?
Molt bé, Eli. Bon
dia. Avui, Sílvia, se celebra la castanyada, demà Tots Sants, i nosaltres aprofitem aquí per posar-hi cullerada.
Exactament, sí senyora. Exacte, demà és Tots Sants i avui, aquí a Catalunya, és tradició que celebrem la castanyada, que vol dir menjada de castanyes, castanyada, menjada de castanyes. Per aquest motiu, avui parlarem de tot el que dona de si la paraula castanya, que és molt.
Som-hi.
Exacte. A més de ser el nom del fruit del castanyer i protagonista d'aquesta festa popular, juntament amb els panellets i els moniatos, castanya és sinònim de mastegot, bufa, pinya, galtada, nata, entre altres significats curiosos. El Diccionari Català, Valencià, Balear en recull uns quants. Per exemple, castanya significava cadascun dels anys que un presidiari passa a presidi en l'argot dels malfactors barcelonins. També és un vas de vidre, d'argila, etc., amb figura de castanya per a guardar licor. I també és un sinònim de monyo, porció de cabells que es duen lligats darrere el cap en forma rodonenca, com el que portes tu. Bé, i també una altra excepció que recull el Diccionari Català Valencià-Balear és excrement de bestiar de peu rodó, per la forma. Sí. En algunes contrades, castanya també vol dir mentida o cosa tan extraordinària que sembla increïble. Però un dels significats més populars que té és el cop donat amb la mà, que també podem dir de moltes altres maneres. Abans n'he dit algunes. Podem dir una castanya, però una plantofada, un mastegot, una bufa, un calbot, una estomacada, una clatellada, una ventallada, una pinya, una galtada, una nata, un ceballot, una bleva.
Tenim un diccionari ben ric, eh?
Sí, sí, sí. Un pinyac. En fi, moltes. I la castanya també és protagonista de molts refranys, per exemple, d'aquesta època, castanya bullida, castanya ensopida. Castanya torrada i calenta escalfa les mans i el ventre. Pel desembre gelen les castanyes i es torren les... Perdó. Pel desembre gelen les canyes i es torren les castanyes. Per l'octubre cauen cabells i castanyes i creixen banyes. El mal de migranya es cura amb castanya. Per Sant Cebrià, que és el 16 de setembre, castanyes a la mà. I per Sant Lluc, que és el 18 d'octubre, la castanya salta del palluc i al cap de 9 dies a la fira la duc. I l'última, que potser és la més popular, per Tots Sants, castanyes i cargols amb banyes. N'hi ha més, de refranys, però, vaja, és la protagonista de molts de refranys. I de frases fetes, també, i de frases fetes. Per exemple, quan diem que una cosa s'assembla a un ou i una, com un ou i una castanya, és que no s'assemblen gens. També hi ha la frase feta alçar-se amb la castanya torta, que és com llevar-se amb el peu esquerre, llevar-se de mal humor. Bueno, no, amb el peu esquerre és que les coses no t'acaben d'anar
bé. No surten bé.
No surten prou bé. Alçar-se amb la castanya torta és llevar-se de mal humor. Una altra és ser més clos que una castanya, que és ser una persona tancada. Treure les castanyes del foc, si ets el que treus les castanyes del foc, és qui et responsabilitzes d'una cosa que li correspon a una altra. Donar castanya, que és negar una cosa a algú, o donar carbassa, també, i anar tota castanya, és anar molt de pressa.
Déu-n'hi-do, també en tenim moltes, de paraules, de refranys, de frases fetes.
Un gabadal.
Sílvia, un plaer, com sempre, tenir-te al Penedès en xarxa i fins la setmana vinent.
Fins aviat.
Va, que avui menjarem castanyes, que ha refrescat una mica i venen de gust.
Potser sí, va, com a mínim ens escalfarem.
Això mateix. Teresa, obrim línies, va. Engeguem concurs?
Sí, sí. Doncs, a veure, comencem amb una lletra nova per avui, que és la lletra R. O sigui que les paraules que s'han d'encertar totes tenen aquesta lletra. En els seus diferents sons, diguéssim, les diferents possibilitats, perquè la R té aquell so simple que en diem, com seria cara o pera, per exemple. Després tenim la R forta, la vibrant, com arròs o guitarra. I fins i tot tenim la R muda, que pot ser que en alguna paraula hi surti la R quan l'escrivim, però que quan la diem no sona. També tenim aquesta possibilitat. Doncs a veure, diem algunes definicions. La primera, allò que fem després de sentir un acudit. Busquem una paraula, un verb de 5 lletres. Allò que fem després de sentir un acudit, un verb de 5 lletres. La segona, la portem a l'orella. 8 lletres. També penseu això, que té una R. O més d'una, n'hi pot haver més d'una. La portem a l'orella. I després, la tercera, n'hi ha que te'n volen vendre a 4 pessetes. I aquesta també té 4 lletres. Aquesta ja és per les persones una mica més grans. Els joves potser ja no la sabran, aquesta. Hem de pensar en aquesta expressió que et diu això, que n'hi ha que te'n volen vendre a 4 pessetes. Què et volen vendre? De 4 lletres.
I totes aquestes paraules que busquem tenen almenys una R.
Exacte.
Que pot sonar de diferents formes.
Sí, sí, però bé, això és fàcil perquè ja espontàniament aquest so no tenim cap problema.
Per concursar només heu de trucar al telèfon de Ràdio Vilafranca, el 938172626, i mentre arriben aquestes trucades deixem que us expliqui quin és el premi d'avui, que és un premi amb majúscules i molt apropiat per les dates. És un llibre de la Maite Carranza, que és una gran escriptora catalana de fantasia, molt publicada, molt prolífica i molt traduïda. El que regalem avui és La lloba grisa, la història de Demeter, i és la prequela de la saga de les bruixes, que ha venut més d'un milió d'exemplars i que ha estat un èxit internacional, publicat en 27 països. Regalem la novel·la en original, esclar, en català, publicada per EDB. Aquest és el nostre premi. I comencen a arribar trucades. Emília, bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguda. Tu diràs, pots triar.
Aquella de 4 pessetes, que és duros a 4 pessetes.
Exacte. O sigui que si diem això, que n'hi ha que te'n volen vendre 4 pessetes, què et volen vendre? Duros.
Duros a 4 pessetes.
Bé, jo he dit 4 lletres perquè pensava en singular, que seria duro. Molt bé.
Ah, bueno, duro, sí,
però ja ho donem per encertat, Què et sembla aquesta frase, que la fa servir tu encara?
No, ara ja no.
Ara ja perquè no,
els joves ja no. Tot això ja, no, ja passen de tot això.
Bueno, és que els duros i les pessetes ja no saben què són. I llavors, esclar...
No, ells ja no han conegut, ja no.
Però bé, el signe...
Com abans ja no pots dir res perquè ells ja no creuen en res d'abans.
Sí, però parlen de la seva manera, com la gent jove va
sí,
canviant.
Sí, pensen molt diferent. Nosaltres ja som grans i ja som d'una altra època.
Això sí.
Ells
doncs
tot
bé.
Ho veuen bé i tot està bé i... No, les coses, quan te vas gran ja ho vas veient més diferent tot.
Ja els hi arribarà. Bé,
sí,
la frase aquesta vol dir això, de que qui et vol vendre duros a quatre pessetes és que et vol enganyar, no? Això sí, que és un engany.
Tant,
eh?
Sí.
Molt bé.
Gràcies, sí. Emília, per la trucada. Tens el número 1.
Molt bé, gràcies.
Adéu. Que vagi bé. Recordem les dues que ens
sí.
queden i n'hi posem una de nova.
Va. Allò que fem després de sentir un acudit. Si sentim un acudit, immediatament, i ens agrada l'acudit.
I és bo.
És bo. Immediatament, què fem? És un verb que té 5 lletres. I la segona, la portem a l'orella. A les orelles, eh? Què podem portar a l'orella o a les orelles? Pensem que hi ha una R o més d'una i que té 8 lletres. Què podem portar a les orelles?
I una definició nova?
I una de nova. A la tardor, ni fred, ni... Què? Ni què? 5 lletres. Ens falta aquesta paraula per completar aquest refrany. A la tardor, ni fred, ni... I té 5 lletres. I també té una R.
Truqueu al 938-7-26-26, com ha fet la Jacqueline. Bon dia.
Bon dia.
El número 2 per tu, Jacqueline.
Molt bé.
I tria, la que més gràcia et faci.
No sé si ho hem contestat ja mentre jo venia cap a aquest lloc. Hem preguntat alguna cosa després d'una dita i he pensat en riure.
Ah, era la primera que hem dit. Allò que fem després de sentir un acudit.
Ah, ah.
Anaves per aquí. Doncs sí, exacte, després de sentir un acudit, si el trobem que és bo i que ens agrada, el que fem és riure.
Doncs
molt bé. I aquest riure té, primer, una R forta, que és la vibrant, i després una fluixa, que és riure,
sí.
La segona,
no,
és simple,
no faran,
En té una de cada.
Molt bé, molt maco.
Molt bé.
Gràcies, Jacqueline.
Gràcies.
I bona castanyada.
A vosaltres.
Adéu. Molt bé, vinga.
Eulàlia, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bé.
A punt de castanyada o de Halloween?
No, de castanyada.
De castanyada.
I tant. Hem de conservar les nostres tradicions, i no malament.
Doncs aviam, tu faràs panellets? Conserves fins a tal punt o no?
Sí, els tinc fets.
Ostres!
No fos cas. Sí.
I han quedat bons.
Junt amb la meva net, que té 10 anys, i li encanta.
Que bé.
Doncs mira,
vas tenir ajudanta.
Sí, molt bé. Una ajudanta que molt bé.
Fantàstic. Feina feta, que no té destorb, i a punt de castanyada.
Exacte.
Doncs, Eulàlia, tens el 3 i tu tries, perquè n'hi ha 3, em sembla.
Ens en queden dues, per
dues.
Encertar. Sí. Tu per quin anaves?
Aquesta que es porta a les orelles?
Sí,
dius.
Exacte.
Que en singular o plural?
Digue'm, si és 8 lletres que he dit jo, és en singular.
Doncs arracada.
Arracada, ah, exacte. Jo deia portem a l'orella, per això era en singular. Arracada,
sí.
Una arracada, en plural, arracades. I té dues R's, aquesta paraula, també, i així
sona
forta. Molt bé,
molt
encertada.
Bé.
Gràcies per la trucada, Eulàlia.
Bueno, bona castanyada.
Igualment.
Adéu. Així, doncs, ara ens en queda una només.
Sí, en puc afegir una altra.
Vinga.
La que ens queda és, a la tardor, ni fred, ni... I ens falta aquesta paraula per completar la frase.
Hi ha una R.
I una altra que puc afegir. Si te'l prens, et pot causar la mort. Aquesta paraula té 4 lletres. Alguna cosa que et pot provocar la mort, depèn també de la quantitat que te'l prenguis, eh? Però bé, és això, és un substantiu que pot causar la mort a alguna persona viva.
Si la sabeu, o si no esteu del tot segures, però creieu que sí, teniu ganes de jugar amb nosaltres, truqueu-nos 938-7-26-26, que el llibre que regalem avui és molt i molt xulo. És una novel·la juvenil pels... nets i netes o adults, també la gaudireu, que us agradi la literatura fantàstica. La Maite Carranza és una perla. Es titula La lloba grisa i és la preqüela de la saga de la Guerra de les Bruixes, que ha venut més d'un milió d'exemplars, un èxit internacional que s'ha traduït a 27 països. És el premi d'avui, molt en consonància amb aquestes dates. Teresa, passat la castanyada, tenim aquesta parada de dimecres, a meitat de setmana, de Tots Sants, però dijous la vida continua i ens vols recomanar una activitat.
Sí, tenim una presentació d'una altra edició del Voluntariat per la Llengua. Ja us he anat explicant diferents presentacions que anem fent i aquesta vegada és a Vilafranca, que després de l'estiu, diguéssim, en aquest inici de curs encara no l'havíem presentat a Vilafranca. I serà, com deies, dijous, aquest dijous, a les 6 de la tarda. I fem la presentació en un espai nou que no li hem fet mai perquè també aprofitem les entitats que són col·laboradores, entitats que són adherides al voluntariat i col·laboren amb nosaltres, doncs, cedint els espais o fent també ells alguna presentació del que ells ofereixen. Doncs aquesta vegada fem la presentació al Centre Excursionista del Penedès.
Tenen nova seu.
Exacte.
I és molt xula.
Doncs com que no l'hem vist, i a més són veïns, perquè tenen la seu al carrer Pere el Gran, igual que el Servei de Català, una mica més amunt, el número 18, i aprofitem per fer la visita, perquè ells també ens expliquin una mica què fa la seva entitat, i allà farem aquesta presentació de parelles, tant les que ja fa temps que funcionen, per donar-los idees noves i perquè es tornin a trobar, o voluntaris i aprenents que són nous, i allà es coneixen per primera vegada, també els donem les primeres orientacions, els materials que poden fer servir per les trobades, o persones que encara no han començat i estan interessades i diuen a veure com funciona això del voluntariat, que no sé ben bé com va.
Qui són aquests i com ho fan?
Ah, exacte, no? I poden venir, escoltar, i si els agrada bé, si no, també cap problema. Poden conèixer el Centre Excursionista, perquè també això és una manera doncs, de difondre les activitats, les activitats que fan les entitats de Vilafranca, i potser algú, doncs, quan és allà, diu, oi, doncs mira, això de l'excursionisme a mi m'agrada, em faig soci i m'hi apunto i vaig a fer activitats.
Podreu tafanejar el local, tenen un gimnàs, una paret d'escalada.
Sí, hem fet un local amb cari i ulls, allò.
Sí, xulíssim.
Sí. Doncs bé, això serà aquest dijous a les 6 de la tarda aquí al carrer Pere el Gran número 18.
No volem marxar de Castanyada sense que encerteu totes les definicions, aquest paraulògic radiofònic. I arriba una última trucada. Montserrat, bon dia.
Hola, bon dia.
Ens en queden dues, pots triar, eh?
Sí, mira, és igual, una de les dues, perquè totes dues crec que la sé, crec.
Doncs
bueno, mira, direm la primera.
Sí.
Calor.
A la tardor, ni fred ni calor.
Ni calor.
Aquesta era la paraula, calor, que a més era d'aquestes que us deia que la R a vegades és muda, doncs en aquest cas passa això, que calor acaba amb una R final, però no sona, eh? Diem calor acabada en bo. Doncs molt bé, eh? Era una frase que aquesta potser encara en sona una mica, eh? La tardor ni fred ni calor. Ara més calor que fred a la tardor.
Això és veritat, ha canviat tot.
Sí, doncs molt bé, perfecte, encertada.
Gràcies per trucar, Montserrat, tens el 4.
Molt bé, gràcies.
Sort. Adéu.
Vinga, adéu.
I quina ens queda?
Aquesta que diem que si te'l prens et pot causar la mort. Què es pot prendre? Consumir que causi mort a una persona, un animal o un ésser viu?
Quatre lletres.
I una de les quatre és la R. Ja només ens falta trobar-ne tres.
Falten tres. I posar-les en l'ordre que toca. No sé si vols comentar alguna cosa de les paraules que han anat encertant les oients.
No, no hi havia això del duro. Hi ha una història del Santiago Rusiñol que es veu que ho va posar a la pràctica a Olot, diuen, de fer una parada venent duros a quatre pessetes, per veure si els olotins eren espavilats o caien a la trampa.
I va triomfar?
No va vendre res, eh? O sigui que el resultat va ser que els olotins són molt espavilats i van veure que la cosa no els convenia, el negoci no els convenia. Són anècdotes que s'expliquen sobre Rusiñol, que es veu que tenia molta ironia.
Són 11:45, així que anem a regalar el llibre. Surt el número 1, Emília. La lloba grisa és tota teva. Passa-la a recollir quan vulguis per Ràdio Vilafranca. I Teresa, bona castanyada.
Igualment.
Adéu.
Que vagi bé. Adéu, adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies. Bon dia, són 11:45. Fem un nou repàs de l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. El govern de Calafell retalla les intervencions de l'oposició als plens. També s'han aprovat les ordenances fiscals pel 2024. El ple de l'Ajuntament de Calafell del divendres 27 d'octubre va aprovar una modificació del reglament orgànic municipal, el document que estableix el funcionament de les sessions de plens. El canvi, aprovat amb els vots de l'equip de govern, PSC i Junts, suposa un canvi significatiu en les intervencions que els grups de l'oposició poden fer als plens. Si fins ara cada punt de l'ordre del dia dels grups de l'oposició tenia dret a dos torns de paraula, a partir d'ara només podran fer una intervenció. De la mateixa manera, a l'apartat de precs i preguntes, els grups municipals no tindran dret a rèplica, a diferència del que passava fins ara. El canvi també estableix un període més llarg, de fins a 3 mesos, perquè les regidories de govern facilitin informació als regidors que la demanin. Els canvis no han estat gens ben rebuts per l'oposició, que van carregar durament contra el govern. Tots han coincidit a remarcar que l'objectiu de l'executiu local és silenciar l'oposició, diuen, lamentant que els canvis s'hagin pres sense consens. Al ple de divendres també es van aprovar les ordenances fiscals pel 2024, amb un increment de pràcticament totes les taxes i tributs municipals. Taxes com les del transport escolar pujaran un 100%, mentre que la recollida de residus s'enfilarà un 32% i l'IBI un 12%. L'alcalde de Sant Sadurní, Pere Barnet, es va reunir aquest dilluns amb representants d'ADIF i el coordinador del Pla de Rodalies de Catalunya, Pere Macias, per tractar les millores a l'estació de tren del municipi previstes per l'any 2026. En els propers mesos es licitarà el projecte de reforma que inclourà la instal·lació d'ascensors, l'ampliació de les andanes, la millora dels accessos i el condicionament de l'aparcament. Els responsables del servei de Rodalies es van comprometre a fer algunes millores durant el primer trimestre de l'any vinent, una vegada finalitzin les obres en el tram entre Castellbisbal i Martorell. L'Ajuntament va insistir en la necessitat d'arranjar en aquesta propera actuació el paviment d'accés a l'estació i renovar l'enllumenat de la zona d'aparcament a l'espera de les obres definitives. Una remodelació de l'estació de Rodalies i la supressió d'un dels passos a nivell molt necessaris que suposen una reivindicació històrica del municipi. Aquest dimecres 1 de novembre torna la Diada de Tots Sants a la plaça de la Vila de Vilafranca. La Diada dels Castellers de Vilafranca un any més comptarà també amb la participació dels Xiquets de Tarragona, els Capgrossos de Mataró i els Castellers de Sants. Segons el sorteig que es va fer dilluns passat, l'ordre d'actuació serà el següent: Capgrossos de Mataró, Castellers de Vilafranca, Xiquets de Tarragona i Castellers de Sants. L'actuació començarà a 1:15 del migdia. La jornada, però, començarà una bona estona abans. A les 9 del matí es faran les matinades pels carrers de Vilafranca i a 9:45 hi haurà l'esmorzar popular a Cal Figuerot. A 10:45 hi haurà l'entrega de camises als socis d'honor, que aquest any seran la periodista Mònica Terribas i l'actor i presentador de televisió Quim Masferrer. A 11:45 es farà la concentració a la plaça Jaume I i a 11:45 la tradicional fotografia de la colla. Finalment, a les 12 del migdia hi haurà l'entrada a plaça de les colles, a les 12 els segadors i a 12:15 comença la diada. I acabem explicant-vos que la Diputació de Barcelona acompanyarà Olèrdola per assolir els reptes que en matèria de promoció turística es planteja al municipi. Aquest compromís ha estat traslladat directament al govern municipal per la pròpia diputada delegada de Turisme de la Diputació de Barcelona, Abigail Garrido, en una reunió que mantenia divendres al matí a l'Ajuntament d'Olèrdola amb membres del govern municipal. Representant a l'Ajuntament, participaven en aquesta reunió l'alcaldessa d'Olèrdola, Fina Mascaró, el regidor de Turisme, Sergi Martínez, els tinents d'alcaldia Jordi Pardo i Irina Pérez. En finalitzar la reunió, Garrido assenyalava que la Diputació estarà al costat d'Olèrdola per donar impuls a la promoció del municipi.
Penedès en xarxa.
Ara passen gairebé 6 minuts de 11:45. El Pantalles d'aquest 31 d'octubre, a les portes de la Castanyada, comença amb una gran estrena. Aquest dilluns s'ha posat en marxa la plataforma nova 3CAT de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb 200.000 hores de continguts en català i 30 estrenes exclusives. La nova plataforma té sèries, documentals, entreteniment, continguts infantils, per a joves, pel·lícules, actualitat, esports i podcasts. Es tracta de produccions exclusives i també produccions referencials que formen part del patrimoni audiovisual en català. Tot és molt bonic i posarem un però, i és que segons l'Ara, de fet, no deixa de ser un lifting del servei 3 a la carta amb una nova interfície per al vell motor tècnic que fallava molt. Sigui com sigui, TV3 i Catalunya Ràdio fan un salt endavant per tornar a ser capdavanteres i referents en el món digital i adaptar els continguts i les formes de distribució als nous hàbits de consum i a l'experiència audiovisual actual. La nova plataforma permetrà incrementar exponencialment els continguts en català en l'àmbit digital, on la llengua catalana és pràcticament inexistent. En l'acte de presentació de la nova plataforma digital, Rosa Romà ha explicat que som davant una gran oportunitat per fer-nos un lloc en aquest nou ecosistema comunicatiu i que, a partir d'ara, aquest nou 3CAT serà la gran finestra de continguts en català tant per la ciutadania com pels creadors audiovisuals.
I en aquest context de canvi audiovisual i de retrocés de la llengua, avui 3CAT posem el centre de gravetat en la ciutadania, en l'usuari. El centre de gravetat vol dir connectar els nostres continguts, tots aquells continguts que ja fèiem, que sabem que són líders, que són excel·lents, i molts altres de nous que farem, amb les persones que els puguin anar a buscar allà on ells considerin, a través de TV3, de Catalunya Ràdio, per suposat, però també en l'entorn digital, també en l'entorn digital amb una aposta decidida. Posem, doncs, continguts que seran més de 280.000 hores de continguts audiovisuals en l'entorn digital, perquè els puguis consumir allà on vulguis. Una nova plataforma de país audiovisual i també de continguts d'àudio, on hi trobarem sèries, hi trobarem continguts de ficció, hi trobarem els continguts de sempre, serveis informatius, els esports, la cultura, però també apostes exclusives que estrenarem també en aquesta plataforma.
En la presentació ahir, alguns dels protagonistes dels nous continguts van explicar els seus projectes, com Andreu Buenafuente, que va parlar de vosaltres mateixos, el seu retorn al 3CAT amb un nou programa d'humor. Laura Escanes i el seu reality d'aventures pels Pirineus, La Travessa. Aina Clotet i la sèrie Això no és Suècia. Núria Marín i el seu dating Love Cost. També hi eren Sofia Coll, Maria Nicolau, Natza Ferrer, Manel Elias, Narcís Bardalet, el forense Carles Porta o en Peyu.
Benvinguts als que fa temps que no veniu i als que sempre hi heu estat. Benvingudes les que ens sentiu des d'aquí i des de l'altra punta del món. Els que encara feu servir el comandament de televisió. Benvinguts. Parella d'indecisos que no sap mai què veure. Benvinguts. Avis i nets que us uneix la tecnologia. Tertulians que participeu des de casa a cop de hashtag. Benvinguts, despistats, crítics, fans i haters. Benvingudes, veteranes i nouvingudes. Benvinguda, generació que diu que no mira la tele.
Doncs, com podeu escoltar, ens esperen a tots en aquesta nova plataforma 3CAT.
Benvingudes i benvinguts a una nova manera de veure i sentir contingut en català i de qualitat. 3CAT. Passeu, passeu.
Benvinguts. I aquest cap de setmana tots hem lamentat la mort de l'actor Matthew Perry, el Chandler de Friends. Matthew Perry, que va interpretar Chandler Bing a la popular sèrie Friends, ha mort aquest dissabte als 54 anys. Les autoritats policials van entrar al seu domicili al voltant de les 4 de la tarda després de rebre un avís de l'assistent de l'actor i van trobar el cos de Perry sense vida dins el jacuzzi de casa seva. Per bé que no hi havia senyals de cap mena de fet delictiu, ni tampoc d'estupefaents, als quals havia estat enganxat i ho havia explicat en un llibre, el Departament de Policia de Los Angeles n'investiga la mort. I repassem les estrenes seriòfiles de la setmana. Avui mateix, aquest dimarts, s'estrena Domina, a Movistar Plus, el drama històric sobre Lívia Drusil·la, la dona més poderosa de l'antiga Roma. Un blockbuster històric que dona a l'antiga Roma el toc de sexe i espases de Joc de Trons. El resultat és força entretingut, segons The Telegraph. Per The Guardian, la sèrie compta amb un gran repartiment, un gran pressupost i bones dosis de sang i punyalades per l'esquena. Com no ens agradarà, es pregunta. Anem per la sinopsi oficial. Domina arrenca quan el còmode món de Lívia Drusil·la esclata després dels esdeveniments que desencadena l'assassinat de Juli Cèsar. Roma es dessagna en una guerra civil entre els qui volen tornar el poder al poble i els qui advoquen per mantenir el mandat del Cèsar i conspiren per venjar-lo. Forçada a l'exili per la vinculació del seu pare al Senat i després de travessar molts obstacles, la jove Lívia no dubta a fer ús de la seva enorme intel·ligència i bellesa per recuperar tot allò que li han arrabassat i convertir-se en la dona de l'home del moment, el que serà el primer emperador de Roma, August. L'objectiu secret de Lívia és la reinstauració de la República, seguint els desitjos del seu pare i les seves creences, però l'exercici del poder amb August és embriagador.
Lívia. Marriage and children are what Rome expects of you. But now I think it'll ask something else. Our family fought to establish the Republic. But now I think we'll have to fight again to keep it. War will come in the end.
Guys want to give back power. Like Caesar has defying the Senate. Anything could happen.
People are sick of war. They'll take a dictator in return for peace.
I don't want to be a dictator. I want to be a god.
So I found the way to restore the Republic we first have to destroy it. I need you to understand. Husbands and wives, mothers and children, poison and blood. There's no end to it.
Domina s'estrena avui, 31 d'octubre, a Movistar Plus, amb doble episodi. I cada dimarts tindreu un nou episodi fins a completar els 8 totals. Una altra estrena d'avui mateix és Boys a Sundance TV. Drama danès de 8 episodis amb 10 joves com a protagonistes que es reuneixen cada diumenge per cantar el cor d'una església a Dinamarca. Al llarg dels anys, el grup ha format un vincle estret i, quan els llums s'apaguen, es reuneixen per superar els seus límits i provar els plaers prohibits de la vida adulta. Però tot fa un tomb quan un dels nois s'ofega en misterioses circumstàncies. A partir d'aquest moment, la unitat i la lleialtat del grup es posen a prova més que mai. La sèrie, basada en la pròpia vida del director, en un petit poble danès, aprofundeix en temes com els desitjos prohibits i la fugida de la realitat, mentre els nois naveguen per les complexitats de la joventut i la sexualitat. I aquest dijous s'estrena La luz que no puedes ver a Netflix, minissèrie del creador de Peaky Blinders i el productor de Stranger Things, que han treballat mà a mà en aquesta adaptació que va ser premiada amb el Pulitzer. La minissèrie relata la història d'un parell d'adolescents en el context de la Segona Guerra Mundial. Dirigida per Shawn Levy i escrita per Stephen Knight, compta en el seu repartiment amb actors com Mark Ruffalo o Hugh Laurie, el Doctor House. La trama entrellaça els destins de Mary Law, una jove cega d'origen francès, i Werner, un brillant adolescent reclutat pel règim nazi de Hitler per rastrejar missions de ràdio il·legals al llarg d'una dècada.
Damas y caballeros. Antes de comenzar mi retransmisión de hoy, yo tengo algo que decir. En este momento de oscuridad, en el que se invaden ciudades, intento recordar que la luz dura para siempre. La oscuridad no,
la oscuridad no dura ni siquiera un segundo.
Cuando enciendes la luz, sé que esto podría suponer mi muerte.
Diuen que és una història de guerra diferent, que no se centra en la batalla o en la política, o almenys no completament, sinó en una història d'amor, d'esperança i de supervivència en un món marcat per la violència. La minissèrie, de nom La luz que no puedes ver, s'estrena aquest dijous a Netflix i compta amb 4 capítols. Divendres s'estrena Romancero. Just després de Halloween, arriba Amazon Prime Video aquesta sèrie espanyola presentada al Festival de Sitges i que compta amb Belén Cuesta, Alba Flores i Willy Toledo. Aquesta és la sinopsi. Cornelia és una nena a qui li han robat la infància. I Jordan no és un nen, però tampoc és un home. Són dos joves desemparats que escapen de les forces de la llei, de poderoses criatures sobrenaturals i de si mateixos. Aquest thriller sobrenatural és la història d'una fugida, dels perseguits i dels que els persegueixen, emmarcada en una Andalusia desèrtica i cruel, tan real com mítica, durant una nit de malson plena de dimonis, bruixes i vampirs. Còmic, literatura gòtica, relats de bruixes i fantasmes, la poesia de García Lorca, el seu Romancero, o l'esoterisme són les fonts d'on veu aquesta història, on els tòpics de l'Espanya rural conviuen amb criatures sobrenaturals, violència, venjança, redempció i amor.
Vamos a enseñar a tus hijos a amarse. Y va a haber amor como nunca ha habido amor. Y va a haber luz como nunca ha habido luz.
Ahora mismo te va y no vuelve por aquí. ¿Te enteras?
Porque hemos venido a derrotar las tinieblas.
No tengas miedo.
¿De qué voy a tener miedo?
No sé por qué te has empeñado en coger tantos turnos de noche.
Que no puedo dormir.
Acabas de llegar. ¿Cómo te llama?
Cornelia.
Yo soy Tabata.
¿Pero qué hostias pasa esta noche? Es uno de los de la cantera. Carmen, ¿me vas a contar lo que ha pasado aquí o no?
Os estaba pegando una barba muy fuerte.
¡Eh, aquí!
¿Te duele ser así?
Me dolía más antes.
I aquest divendres, un nom que no us deixarà indiferents, Frasier, Sky Showtime. Segur que molts us en recordeu de la divertida sèrie de comèdia Frasier, protagonitzada per l'inoblidable psiquiatre Frasier Crane. Les seves peripècies es van convertir en un èxit d'audiència durant 11 temporades. La sèrie es va estrenar el 1993 i l'actor Kelsey Grammer va obtenir diversos premis Emmy per interpretar aquest inoblidable personatge. 30 anys després, Sky Showtime ha anunciat que els dos primers episodis d'una nova sèrie, Frasier, estaran disponibles en exclusiva a la plataforma a partir d'aquest divendres 3 de novembre i que estrenaran un nou episodi cada divendres. En aquesta resurrecció, Frasier torna a Boston per intentar canalitzar la relació amb el seu fill.
What is it about the city of Boston that leads me to forego the more sophisticated temptation of the fermented grape? Sitting here with a cold brew in my hand, I feel amalgamated with the hoi polloi.
You are the classic everyman.
Freddy! Surprise!
Dad! You're at my door, unannounced.
Now, there's a shorter way to say that. Surprise!
What's going on with your son?
Wish I knew. He's got a girlfriend I've never even heard of. When I told him I wanted to spend more time with him, he said no.
This is not a good time.
Have you considered that he hates you?
Pels fans de Frasier o pels qui vulguin redescobrir aquest personatge, a partir de divendres, Sky Showtime. I divendres també hi ha una altra opció, una dosis diària al sol, a Netflix, un drama sud-coreà protagonitzat per Park Bo-young, actriu coneguda per la sèrie Strong Girl Bong Soon, entre moltes altres obres. A una dosis diària al sol és una bondadosa infermera que treballa en psiquiatria i que fa tot el possible per oferir una dosi d'esperança als pacients, malgrat els reptes als quals s'enfronta. La sèrie també està explicada des del particular punt de vista dels pacients, en què els traumes i les al·lucinacions donen forma al seu món.
L'han transferido desde interna, ¿no?
Sí, está en tercero.
¿Por qué no se ocupa de ella y así se va acostumbrando a la unidad?
Sí, señora Park.
¿Puedo hacerlo? Sí. ¿Cómo se siente?
¿Acaso ve a una persona enferma cuando me mira?
¡Psicópata!
¿Cree que puedo ponerme mejor? ¿Has visto el dragón que hay en el techo?
¿Por qué sigo sufriendo?
¿Crees que los bienes materiales evitan que se desarrolle algún trastorno?
Señora Park, Jimin Jeon se está ahogando en aislamiento.
Ahora mismo voy.
¡Señor Kim Seo-wan!
¿No deberíamos presentar una queja al hospital?
¡Señor Jun!
Fui una egoísta pensando solo en mi hija.
Se lo ruego, he hecho mal.
Lo siento, señora Sung.
I l'última recomanació també arriba aquest divendres. Es diu Ferry i la trobareu a Netflix. Diuen que la sèrie es pot considerar la Breaking Bad belga i narra els primers passos com a productor d'èxtasi de Ferry Bowman amb la intenció d'ascendir als baixos fons de Brabant. Per guanyar-se un lloc a dalt de tot de l'escalafó, ha de fer negocis amb l'intractable narcotraficant Ari Tak i un club de motoristes. Per això compta amb l'ajuda de John, el seu cunyat Lars, Remco i Dennis. Fins que Daniel, la seva amant, descobreix el seu costat fosc i el del seu negoci i aquest per fi entén el preu que ha de pagar per ser el més gran. La sèrie és un aprofundiment de la pel·lícula que porta el mateix nom, Ferry.
Ferry. Quiero que encuentres a los que han hecho esto.
¡Manos arriba!
¿Quieres morir o qué?
Son del sur. Conoces la zona.
¡Venga, venga! ¡Más rápido! ¡No te pares!
Papá. Termina esto.
Hermana.
¿Qué estás haciendo aquí?
Pasaba por aquí.
Ajá.
¿Qué?
¿Tú nunca vienes?
¡Solo quiero hablar!
¡Está lleno de bolis! ¡No me obligues a llamar a uno!
¿Estás bien?
Sí. Soy Daniel, por cierto.
Ferry.
¿De dónde eres?
Doncs avui al Pantalles hem presentat aquestes 7 estrenes rigoroses que teniu a partir d'avui i aquestes 280.000 hores de catàleg en català que posen a disposició tant TV3 com Catalunya Ràdio el nou 3CAT, o sigui que teniu per triar i remenar.
Penedès en xarxa.
I a les fake news també podeu triar si és certa o si és falsa la història que ens comparteix la Lourdes, quan vulguis.
Doncs vaig a veure si sóc capaç d'enganyar-vos. No us porto una notícia terrorífica, perquè ja sabem que estem a Halloween, castanyada, ja hem parlat, però sí que us porto una notícia ben curiosa. I és que es fa passar per un mariquí durant hores fins que tanquen el centre comercial i aconsegueix robar en ell.
Ui, això ho has d'explicar, eh? Aviam, sí, aquí sí. Hi ha teca.
Vinga, doncs fa una mica més d'un lustre que el Mannequin Challenge, que es va convertir en un dels reptes més virals de tots els temps. Consistia a realitzar un pla seqüència on tothom havia de mantenir-se immòbil sense parpadejar ni fer cap indici de moviment. Aquest challenge fa temps que va passar de moda, però un jove polonès de 22 anys l'ha posat en pràctica de manera extrema per a protagonitzar una de les històries més surrealistes de la setmana. Després de provar-se a robar d'un establiment del centre comercial, el jove, la identitat del qual no es va difondre, es va fer amb una de les bosses de complement de la botiga i es va dirigir cap a l'aparador d'aquesta. El noi va ser sigilós i ningú es va adonar de com accedia fins a aquesta part del local. Però el més sorprenent és que ni treballadors ni clients es van adonar que va estar hores i hores posant com si fos un maniquí. El jove va esperar fins que el centre deixés de tenir activitat per a saquejar diferents botigues del lloc i emportar-se amb si diferents joies i objectes de valor. No obstant això, no va aconseguir escapar de la gravació de les càmeres de seguretat, que van acabar sent la seva desperdició. Pel que sembla, segons informa la policia polonesa, el noi sol utilitzava diferents maniobres per aconseguir quedar-se en els centres comercials fins l'hora de tancament. Entre elles, doncs, fer-se passar per un comensal tardà. El cos policial ha aconseguit identificar el protagonista d'aquests ardits, qui també hauria extret els diners de les caixes registradores de diferents negocis. Uns delictes que es podrien arribar a traduir a 10 anys de presó com a pena màxima.
Tela marinera, com et dic sempre.
Vaja.
No deixes de sorprendre'ns.
Hores i hores, eh?
Sí,
esperant
sí.
Allà com un maniquí.
Completament
i
quiet.
I ningú es va adonar.
Ho devia fer molt bé.
Era un home. Entenem que sí.
Bé, com aquestes figures humanes de la Rambla barcelonina, no? Que són molt bones.
Són veritables artistes.
Doncs devia brodar.
L'artista de Ruà.
Jo dic que sí, perquè si aquí a la Rambla tenim aquestes figures humanes que ho broden i que no mouen ni una parpella, per què no aquest noi de Polònia també? Jo dic que sí.
És certa, va sortir a La Vanguardia fa escassos dies, em va fer molta gràcia i vaig pensar, mira, almenys és graciosa. No crec que li faci gaire gràcia amb ell, però és graciosa, si més no.
Una bona manera per tancar aquest dimarts. Lourdes, gràcies. Tu ets de Castanyada o de Halloween?
Doncs ni d'una cosa ni d'una altra, però sí que menjaré uns quants panellets avui.
Doncs que vagin de profit. Fins dijous.
Gràcies, adéu.
Acomiadem aquest dimarts, que vagi bé la castanyada i el Halloween i Tots Sants. Fins dijous!